perquè qualsevol moment és bo per celebrar amb els teus. I quan arriba el Nadal, molt més. Des de McDonald's Sant Cugat volem que gaudeixis de cada dia com si fos Nadal.
Pastisseria Sàbat. De la tradició, l'estudi i la sensibilitat neixen els nostres productes.
El nostre segell combina les tècniques tradicionals d'abans amb la creació de nous productes i nous sabors.
I per Nadal mantenim els productes de sempre. Neules, polvorons i una extensa gamma de torrons entre els tradicionals i les noves creacions per despertar noves sensacions i oferir nous sabors.
Pastisseria Sàbat. Visita'ns al carrer Santiago Rossinyol 46 i a la Rambla Ribatallada 8.
Arriba Carrefour Sant Cugat i arriba amb tots els seus avantatges, com els nostres preus imbatibles. Per exemple, emporta't el pit de pollastre per només 3,99 € al quilo. Vine a conèixer el teu hipermercat Carrefour al centre comercial Sant Cugat. Carrefour, tots mereixem el millor.
Viu el Nadal amb nosaltres. Cugat.cat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
Passen uns minuts a les 12 del migdia, se sent aquesta música i vol dir que això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem d'algú de Sant Cugat, molt de Sant Cugat, que a més avui, és a dir, aquest any, es fa gran, s'ha fet molt gran. Majoria d'edat, si fos una persona en aquest estat espanyol. I tenim amb nosaltres a la Dolors Vilassau, benvinguda. Tenim en Josep Maria Jaumà, pare de la criatura. I tenim en Carles Martínez, actor, que ens fa un Pere III, el Cerminiós. En fi, ja ho comentarem. Perquè abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui, ara ve Nadal. Benvinguts, germans en les arts escèniques. Ara ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li darem un tall. Cançons infantils, reminiscències del passat personal i col·lectiu que em venen al cap avui, que és el dia de Santa Llúcia, 13 de desembre, dia de l'any gloriós, que va dir el poeta Sagarra, amb música d'Eduard Toldrà, i va estrenar el tenor Emili Vendrell. Ai, sí. A Sant Cugat tenim, quan arriben aquestes dates, un reguitzell d'actes derivats de les tradicions i lligades al cicle de Nadal. Cal dir, cal dir-ho, que tradicions de tota mena i origen, en un moment determinat, es va considerar en el nou Teatre Auditori que calia fer allò que fa la Filharmònica de Viena a Musikverein, festival de daltos, valsos i danses. I va començar la Simfònica del Vallès i després unes quantes orquestres, va haver-hi una russa, una de Geòrgia, una de Bielorussa, de segon ordre, que es guanyaven la vida, pobres, repetint el repertori pertinent. Finalment va quedar l'Orquestra Simfònica Sant Cugat com a fixa, com havia de ser, i tenim dos dies de valsos, 27 i 28, per poder acabar picant de mans amb la marxa Radetzky, que és el que vol fer tothom quan va a un concert de valsos. Però clar, calia afegir gospel, i van contractar grups diferents que s'anunciaven com massa coral. Bé, a veure, massa coral. A vegades no passaven de 12 o 14, però en deien massa coral, que més o menys ho feien bé i donaven la mira esperada. Això va ajudar, suposo, a crear grups propis com les Veus del Gospel i Gospel Sant Cugat, que aquest any farà el seu concert el dia 22. Hi ha algunes parts d'Europa, una altra tradició sorgida a Rússia, el Trencanous, a Tchaikovsky i Petipa, i aquest any també el tenim, els dies 14 i 15, aquest cap de setmana, amb la Companyia Nacional de Dansa. No podia ser d'altra manera. Fa alguns anys, via Òmnium Cultural, va sorgir la tradició de fer el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, dirigida alguns anys per Esteve Polls. Ara, Nadal a casa, on no ha desaparegut Sagarra, però hi ha altres poetes que canten les festes i el seu esperit. I aquí tenim un doblete, allò que es diu un doblete. No és correcte en català, ja ho sé. Perquè el mateix dia, dissabte 15, n'hi ha un a l'església de Sant Pere del Monestir, a les 5 de la tarda, i a l'aula gran del conservatori a les 8 del capvespre, amb dos grups diferents, i, malauradament, penso, enfrontats. Afortunadament, aquest any, per acabar d'adobar-ho, l'Ajuntament no ha contractat uns artistes de fora per fer un altre poema de Nadal a Mirassol o Belllloreig, com va passar l'any passat, que vam tenir 3 poemes de Nadal pel Nadal. També tenim la cantata de Camerata Sant Cugat, que a part de fragments del Masies de Händel i cançons populars nadalenques de tot el món, estrena des de fa molts anys una cantata, poema i música de reconeguts poetes i músics. Aquest any, Albert García de Mestres, el dia 21. Però tenen també Pastorets, això no podia faltar, tot i que ho fan dues entitats, una de Mirassol i l'altra de la Floresta, allunyades del centre però reuneixen un públic absolutament fidel des de fa més de 25 anys. Dues funcions en cada cas, el 21 i el 26 a Mirassol i el 22 i 26 a la Floresta. I ens queda una tradició que ningú probablement pensava que acabaria per ser-ho, Pedra i Sang, que aquest any celebra la seva 18a edició, tot i que podria ser la 19a. Si no fos perquè un any va quedar anul·lada, tot i que es va fer al Teatre de la Unió en una funció reivindicativa, però de tot el que fa referència a Pedra i Sang, com deia abans, ja en parlarem ara. O sigui, benvolguts germans, que tenim totes o gairebé totes les tradicions nadalenques pel que fa a les arts escèniques, música diversa, teatre, dansa, poesia, i deixo fora el pessebre vivent, que vulguis o no, també és una representació teatral. És clar que parlant de pessebres, tinc la impressió que darrerament en tenim molts de muntats de pessebres, que no sé pas com s'acabaran, que Déu faci més que nosaltres. Millor que ens posem en mans de Santa Llúcia, la Verge de Siracusa, patrona dels cecs i dels mals de la vista, amb l'esperança de que acabem tots plegats veient la realitat i caminem en pro de la pau, de la justícia i de la llibertat. Amén.
De nit, dalt del cimbori, hem sentit cantar el gall.
I les campanes soles han sonat nit i dia.
Hi ha gent que ha vist passar l'esperit de l'abat.
Els murs antics tremolen i el vent xisca.
No ens esborrarem mai dels ulls aquesta sang?
El pas del temps guareix fins les pitjors ferides.
Tornarà a haver-hi àngels anunciant-nos la pau.
La roda no s'atura, la roda sempre gira.
Acabem d'escoltar una gravació feta l'any 2005, o sigui, ja fa 13 anys d'aquesta gravació, i hem escoltat aquí els presents les veus de persones que malauradament ja no estan amb nosaltres, i altres que sí. Perquè, com deia abans de començar el programa, farà 18 anys oficials de Pedra i Sang, i 19 des de que es va fer la primera funció.
Sí.
Dolors, en aquell moment, quan es va fer la primera, què haguessis dit tu? D'aquí 19 anys en parlarem.
No, ni ho vaig pensar. Sí que vam veure que va tenir una acollida molt, molt gran. Per això es va decidir repetir-la l'any següent, però simplement perquè havia tingut molt bona acollida. Després ja va veure que es va veure que això era una tradició que arrelava molt i que la gent, no sé, deu tenir uns trets identitaris a aquesta obra, doncs que fa que hi hagi aquest arrelament a la ciutat. De fet, la companyia Tetra Teatre feia ja molts anys que estaven fent aquests espectacles poètics al monestir. Per això se li va encarregar al Jaumà el tema de Pedra i Sang, perquè aquell any, l'any 2000, feia 650 anys de la mort de l'abat Viure, i aleshores, clar, ens interessava trobar algú que fos capaç d'escriure en vers. Llavors, jo concretament coneixia el Jaumà, que era professor de l'Autònoma, molt bon traductor, que donava classes de Shakespeare, i vaig pensar que ell podia ser una persona no solament per recrear aquesta història, sinó per poder-la recrear en vers, no? I és així com va sorgir Pedra i Sang, però ni molt menys pensar la repercussió tan gran que va tenir, no?
Josep Maria, quan et van fer l'encàrrec, què vas pensar?
Ai, el pont de la Puríssima.
Tremolar. No, jo li vaig dir a la Dolors que, bueno, que gràcies, la confiança, però que jo no sé si em veia amb cor de fer una cosa, perquè encara que fa 50 anys que visc a Sant Cugat, de la història aquesta de l'abat Viure, això, jo en sabia molt poc. Sabia les quatre coses de les campanes i del gall del monestir, poca cosa més. I jo recordo, no sé si tu recordaràs, que et vaig dir, busca'm un altre que m'ajudi, no?
Sí.
I vam proposar el Miquel Desclot, el Lluís Calvo, no sé qui més, fer-ho a quatre mans, és a dir, que jo no fos responsable del que podria sortir, perquè més, no tens ni idea del que sortirà. Eh? Però mira, va ser un encert que em vas passar fotocòpies del llibre del
Cardús. Sí,
del Cardús de Terrassa.
Un Nadal de Cap de Sant.
I jo, doncs, me vaig estar llegint el llibre de Cardús i en els marges ja anava fent versos del que deia el Cardús, saps? Això va ser a meitat d'octubre, abans de meitat d'octubre. Mm. I els primers versos, recordo que els vaig escriure, doncs, al pont del Pilar.
Sí, sí.
Sí. Però la setmana següent me n'havia d'anar a Huelva una setmana perquè tenia unes oposicions en un tribunal d'aquestes. I recordo l'avió anant...
Que també s'hagués fet el...
A l'avió anant prenent notes. Esclar, perquè jo triava el que m'interessava, el que em semblava que m'interessava, no? Recordo que triava coses absurdes, el preu del blat en aquell moment, el preu que després no han servit per res, però bueno, és que anava en una direcció molt incerta, no? Molt incert.
Però en qualsevol cas, la documentació que et proporcionava,
sí,
la informació del llibre,
això va ser
et donava idea per poder recrear tot l'aspecte sociològic.
Sense aquest llibre jo no hauria anat enlloc.
De fet, és un llibre que hi ha qui el critica perquè diu que està des del punt de vista del nacionalcatolicisme, no? Això és cert,
sí.
Vull dir, hi ha aquesta connotació, però és un llibre molt... De fet, és l'únic llibre on s'explica tota la història, clar, des del punt de vista que s'explica ja és una altra cosa, i després també té una cosa molt interessant, que és que hi ha l'aportació de documents, no?
Tots.
Sí, o sigui, tots els documents, per exemple, el Parlament del Rei Final està basat en la sentència,
sí,
no? Amb el document de la sentència, en el que el Jaumà només va fer unes petites modificacions. Tot i que sembla un text escrit o amb sorna o amb conya o tal, en realitat tot l'esquema, o sigui, tot el canovatge, no? Està fet a partir del document real,
sí, sí, sí.
I el document, el convingut compromís,
també,
és exactament
notari,
el text, sí, de l'advocat,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
En Carles Martínez, que fa, si no m'equivoco, 5 anys?
Més.
Que fa...
poder més.
Més.
Ara no recordo.
Va haver-hi potser un salt, va haver-hi un salt un any.
Hi ha hagut algun any que no he pogut per compromisos, que es cavalcaven funcions,
sí,
que tenia, després és impossible, no? Algun anyet hi ha hagut, però poquets, o sigui, fa uns quants anys, 10 poder no, però gairebé.
Sí, jo també penso,
sí,
això,
sí, sí,
eh?
Sí. Ara no recordo...
Dels 10 anys potser hi ha hagut això, un parell d'anys que no
has pogut. Sí, potser sí, un parell, no gaire més de 10 anys.
En qualsevol cas ha sigut el que ha fet més vegades el
segur,
rei Pere.
Segur.
Sí, en aquests moments sí.
El personatge del rei, nosaltres en principi el vam concebir com un personatge que aniria rotant amb diferents actors. Clar, és un personatge central, però fins a cert punt episòdic, perquè surt un moment al final en l'epíleg i, clar, no té interaccions amb altres personatges. I vam pensar sempre d'anar-ho rotant i donar-ho doncs, a gent, a personalitats doncs, que visquessin aquí a Sant Cugat, actors de prestigi, i quan va venir el Carles doncs, ja va venir per quedar-s'hi. Vull dir, a partir del Carles ja no hem pensat...
Crec que, a més, per altra banda, és el que fan les nacions civilitzades, fan rotar les dinasties.
Ah, ja.
És veritat, en les nacions civilitzades les dinasties roten, n'hi ha altres nacions que no.
Hi ha unes que sí que hi són, sí, marxen i
tornen. Anglaterra tenen els Hanover, bueno, han tingut els Hanover, havien tingut els Stuart, però van
rotant.
Però aquí
també tenien Borbons i Àustries, no?
No, hi havia hagut Àustries. Aquesta última dinastia és la que porta més temps.
I tu quan fas aquesta sentència tan final... A més, jo penso tan representativa del que ha estat sempre, no ja en aquella època, sinó sempre, el poder. La primera vegada que ho vas fer, què vas pensar? Això m'ho van esquitar per fer una mica de conya o això forma part de la història, de veritat?
No, jo m'ho vaig prendre en sèrio, allò forma part de la història, sí, sí, sí. I a més, vull dir, també és clar, si això està tret de textos, això està tret de textos medievals.
Que jo recordi, sí, dels sí. Textos contemporanis.
S'assembla molt, o sigui, és molt semblant a quan dones una ullada a les cròniques dels Reis d'Aragó. També hi ha parlaments, o sigui, dintre està ple de parlaments d'un dramatisme i d'una veritat tremenda. Allò, un enterro, per exemple, d'un cavaller de Jaume I, i a l'acabar és capaç, Jaume I a l'acabar de dir, però no en parlem més, anem a sopar.
Està molt bé, això.
Sí, perquè el sentit dramàtic d'una època no excloia coses que per nosaltres com a visió contemporània són risibles, però que en aquella època era...
Hi ha una característica, penso, d'aquest final que Josep Maria penso que és perfecte.
Oi, sí,
perfecte, sí. Que és una vegada més el mostrar la realitat del poder, no? Del poder és, en definitiva, jo tinc la capacitat, doncs, al final, doncs, de fer-m'ho tot meu.
Sí.
I tinc el dret de fer-m'ho tot meu, no només la capacitat, tinc el dret de fer-ho i ningú em pot...
I com ho justifica? En mans de qui podria estar millor que el pare de tots, que és el rei? No sóc el pare, doncs...
Avui, quan hi ha aquesta discussió que tenim tan actual, no?, de república a monarquia, doncs jo sempre, doncs, quan es donen les raons, moltes raons diverses perquè es mantingui la monarquia, no parlo només d'Espanya, sinó en general, i jo sempre penso el mateix, penso, però de quina època esteu parlant? De quan esteu parlant? Per què servir que hi hagués una revolució francesa en el seu moment, no? Sí. Per què servir? No servir absolutament de res. Si es considera que l'equilibri d'una nació, d'un estat, està amb el fet de que hi hagi la continuïtat per via sanguínia d'una família. És curiós.
És totalment obsolet. Pel que fa a Pedra i Sang, aquest personatge, de fet, no és pròpiament el final de l'obra, perquè el final de l'obra és l'assassinat de l'abat Viure. O sigui, argumentalment, l'obra s'acaba quan maten l'abat Viure, que és el que la gent ve a veure.
I a més, tothom sap.
Tothom ho sap. Sí, sí.
De fet,
l'obra comença amb un flashback, no? Comença que ja han assassinat l'abat Viure i el poble està en el moment ja de l'assassinat, i aleshores l'obra està concebida com un record, no? S'explica tota la història a partir de l'assassinat, que és l'únic que se sap d'aquest bon senyor que es deia Viure i que és famós precisament perquè va morir, no? I llavors el que comentava és que el rei en realitat forma part d'un epíleg, no? És un epíleg, i està concebut una mica com el recaptador d'impostos, no? O sigui, jo, per exemple, a part de la túnica que portes, fixeu-vos, el rei va amb un trajo negre i porta unes botes perquè en les obres de Shakespeare i tal sempre és aquell enviat que va a cavall, no? Però això és com una picada d'ullet, no? És aquest el missatger que havia a cavall i que el Deus ex machina, no? Que fa que tot s'acabi. I llavors el tema és això, no? És fer com un recaptador, que és el recaptador d'impostos, no? Tota l'obra és si l'herència és pel monestir o l'herència és pel fill, i aleshores hi ha aquest final tan, tan sarcàstic, diguéssim, i tan irònic, no?, que diu, bueno, jo sóc el poder, top a mi.
És un rei modern, és un rei del Renaixement.
Sí, sí.
Ell ve a posar pau, nombra tots els territoris, com si es tractés d'una Commonwealth, els nombra tots, i després diu, bueno, això ho emparo jo ara, però vull dir que com si assistís a una sessió del Parlament, perquè allà hi ha hagut un... Vull dir, diferencia, té molt clar on està el poder polític i el poder religiós. Vull dir que no és...
Sí,
això és el que es destila del mateix text, de la ironia que es destila del mateix text.
No és
inventat.
El tema, o sigui, la mort de la viuda es produeix per una discussió que en definitiva és de diners.
De diners. Jo sempre dic que, com que havia de pagar el rosetó, la rosassa, que devia costar molts diners perquè eren vidres de colors i això, per això no podia tornar a l'herència, perquè estava endeutat amb la façana del monestir, és el mateix que la va construir.
Sí.
És a dir, que és molt possible que els diners que no podia, que deia que no tenia, és que els devia en els artesans.
Tenim l'Església, un poder que en aquell moment era total, no només religió, sinó més cultural,
feudal.
I cultural també, evidentment.
Feudal, sí.
I a més a més tenia doncs, el poder dels diners. Però tenim també la noblesa, que és el rei per tots els nobles, que estan competint per poder arrabassar una mica aquest poder de l'Església. I mica l'obra també va explicar una mica aquesta situació. I el que ha d'impartir la justícia, que clar, no pot haver-hi un país sense que hi hagi doncs, justícia, com segueixen dient en aquests moments, exactament igual, doncs que al final el que està creant és una espècie de balança a quin traurà més partit de la situació. Perquè jo penso que en Balaguer de Centelles, l'assassí, en definitiva és quasi una eina, és quasi una eina del poder. Del poder, en aquest cas, no de la religió, sinó al contrari de l'altre.
Sí, segur.
Encara que ell se suposa que actua per iniciativa pròpia i que, en definitiva, al final, el resultat final...
Molts herois d'aquests amb moltes llegendes no sabem com era el verdader.
Oh,
però en tot cas la llegenda l'ha convertit en un heroi blanc o negre. Però no sabem com era el Serrallonga. No sabem qui era Robin Hood. En tot cas parles a vegades amb amics anglesos i diuen, no, és que tenim carta magna gràcies a Robin Hood. Obliga Joan sense terra.
Però
clar, hi ha aquesta llegenda a Anglaterra de que realment hi ha carta magna perquè el rei li posen un ganivet aquí i Robin Hood. Hi ha aquesta llegenda de que Robin Hood ens ha salvat. Jo no sé, en tot cas és una cosa que va de boca en boca pels segles i escrit per primera vegada que se sàpiga és Walter Scott. Però tot i així és un mite que corre i els Saltells en aquest sentit dius com, no ho sé, en tot cas és un, encara que sigui negre és un heroi. Aquí trenca amb una situació.
El Francesc Culler, que és l'actor que fa el personatge del Berenguer de Saltells, deia que l'altre dia, veient aquell programa que van fer sobre les immatriculacions de l'Església, que hi havia un pobre pagès que també a l'Església se li havia quedat tot. Diu, i em va semblar que era el Berenguer de Saltells, no? Em va semblar que era la història, la mateixa història del Berenguer de Saltells. Aquest personatge és un personatge super, super... defensat i conegut a Cerdanyola. El fet és el tema del camí de justícia, no? Tal com l'anomenen els de Cerdanyola. O sigui, aquest senyor va venir a fer justícia perquè aquest poder feudal que era l'Església li havia arrabassat els seus béns a aquesta persona. A Cerdanyola hi ha una escola que es diu Escola Saltells. Hi ha una associació que es diuen Amics de Berenguer de Saltells. A Sant Cugat no hi ha cap associació que es digui Abat Viure o sigui, jo crec que era, no sé si era per allò del, per allò dels vidres de colors, però crec que l'Abat Viure era un peça com una casa,
De fet
crec que abans de l'assassinat jo he llegit alguna cosa que ja es van trobar entre els monjos ganivets i coses que ja alguna vegada ja havia fugit, se'n va anar fora i tal, que algú el volia pelar en aquest senyor.
Tenim una prèvia, que és el dia 21, que precisament és aquest camí de justícia, que venen de Cerdanyola, és un acord entre els dos museus, el Museu de Sant Cugat i el de Cerdanyola, per fer aquest acte en el que, efectivament, és l'únic de totes les funcions on, quan el Berenguer de Saltells mata, aplaudeix al públic. Cosa que en les altres a les funcions no passa, no? La gent es queda mica parada, però no aplaudeixen. Amb aquest aplaudeixen perquè es considera que és el Josep Maria Perdona.
No, com que es menciona l'Escola Saltell, no sé si és el moment de mencionar-ho, que l'any, aquesta escola de Cerdanyola, que es diu Escola Saltell, sí, l'any que van celebrar el 30è aniversari, te'n recordes, sí, va venir, no sé qui era, uns representants de l'escola, a demanar-nos que fem la mateixa història, però des del seu punt de vista. I sí, bueno, és una escola infantil.
O sigui, no, això, aleshores, l'Ajuntament de Cerdanyola hauria de fer...
Clar. Sí. No. Ho van representar bastantes vegades, eh? Sí, anys després encara ho representaven.
A l'escola.
Sí, a l'escola i després en el poble. Sí. I esclar, em vaig haver d'inventar, bueno, era una cosa infantil i de riure, no? De com el Berenguer de Saltells era el que tenia por perquè l'abat diu, me sembla que porta una espasa sota la sotana. Era tot girat del revés, no? I els hi va agradar molt i vam riure. Era per criatures,
però és,
eh?
Un
no?
Fet, és un fet tremendo, per si sol, no Shakespeare. O sigui, el dia de Nadal, en plena edat mitjana,
la posada en escena,
en plena edat mitjana, la missa del gall, mates a l'abat,
això... Crim sacríleg.
Crim sacríleg, o sigui, el representant de Déu...
I a més, el dia que saps que tindràs públic.
Que tindràs públic.
Que tindràs públic.
I segles després s'aplaudeix les societats, o sigui, davant aquests crims espantosos, irònicament, faciliten societats modernes. És veritat, abans parlàvem de la Revolució Francesa, dius, crims més espantosos, o sigui, no és que els justifiqui, però realment coses d'aquelles que dius, quina salvatge, quina cosa més terrible, no? I paradoxalment dius, és curiós perquè, de fet, la relació Església-Estat no torna a ser la mateixa.
A partir d'aquests moments.
A partir de moments d'aquests claus, sí, de la història, sí, no, sí, d'un poble, sinó dels països, la història no torna a ser la mateixa. Va cap a un cantó, cap a l'altre.
Com a obra, Josep Maria, tu saps que ho he dit moltes vegades, penso que té la gran virtut d'aquesta dualitat entre les escenes dramàtiques, una certa violència... Sí. I les escenes que no deixen de tindre el seu dramatisme, també, perquè hi ha moments en què manifesta el poble, el cor del poble, quan es manifesta i comenten i es veu la vida de cada dia, doncs també hi ha moments de cert dramatisme. Però, en canvi, hi ha un altre aire que fa que crea un equilibri des del punt de vista de l'espectador.
Sí, la gent sí, respira, eh?
Sí, això sí que va ser...
Quan parlen a vegades cròniques, parlen de l'enterro de mossèn Cinto, que es veu que és un dels...
Multitudinaris. O sigui,
una cosa multitudinària, i dius, bueno, no sabem si la gent el llegia o no. En tot cas, sí que és veritat que sabem que en aquest país, gent que saben llegir i escriure ben just, saben trossos de mossèn Cinto de memòria.
De memòria.
Sí, sí.
Això és una cosa que... I dius, sí, la polèmica que devia viure amb el Morgades i amb el marquès de Comillas i tot això, o sigui, tots els poders fàctics contra aquest individu i el seu enterro, tot el poble... Vull dir, esclar, vull dir, mitologia... llegendes, dius, en trobaries, cada poble i el mateix país en podria trobar molt, que no té res a veure amb aquesta, però que sí que és veritat que dius el fervor que hi ha pels Saltells per part del poble, clar, trenca amb algo.
Però és veritat, però Dolors deia, i amb molta raó, que no hi ha el fervor per l'abat viure.
No existeix.
I tu vas a no hi ha aquesta reacció.
No, i a més a més tu vas a l'església i no hi ha, perdó, no hi ha una puta cosa que recordi l'abat viure.
Ens passa el mateix.
Un cofre que deu ser, que és com de broma, vull dir que... Bueno, com moltes coses que hi ha a l'església, però per exemple hi ha una cosa funerària que recorda els Saltells entrant a l'església a l'esquerra, la família Saltells. Hi han moltes més referències als Saltells a dintre de l'església que no pas en el...
Perquè ens toca l'instint. Nosaltres, com veiem el Padrino, ningú es posa al costat de la policia. És veritat, ens agraden els gàngsters.
Clar.
Ens agrada, sí, perquè apela a lo més íntim nostre. Veiem, és algú que té llibertat, un bandoler o un necessit té llibertat.
Clar,
i això ens agrada. Ens agrada els que atraquen bancs. Per sí. què? Perquè cada dia hem d'anar a pagar la contribució. És veritat el que en la vida. Dius, ara hem de passar pel tubo d'aquí, amb els herois i amb les llegendes. Tenim una estona.
De fet,
passem
aquesta,
una estona
aquesta
que podem
és la funció
representar
que fa el poble
allò i podem somiar.
No?
Està molt bé.
Tot que és una mica la funció que fa el poble a l'obra, no? Tot el que són els poders, el rebutgen, no? Respecte a això que comentaves de l'alternància d'escenes, jo hi ha un moment que és potser l'únic moment que m'emociona la Batviure, que és el moment de la sentència, que hi ha tota aquella conya, que es veu que tot el poble està ridiculitzant a l'abat i el Berenguer de Saltells, i que fan com aquella mena d'obra de teatre, i la gent està rient i tal, i llavors immediatament ve una escena que veus l'Abatviure que està resant. I potser és l'únic moment que pots connectar directament amb la persona, no?
Però està sol.
La persona
sol.
Que està sola... Sí. Clar, i a més ho acabes de veure després d'una escena que és molt riallera i molt multitudinària, i veus la persona amb ella mateixa i potser davant de Déu reconeixent doncs, que potser s'ha equivocat en algunes coses.
Allà veus el ser humà.
Exacte.
No veus el tio oficial, sí. sinó allà veus amb ell.
Sí, és l'únic moment, potser en l'obra, que hi ha una expressió concreta d'ell com a persona, perquè sí que hi ha una presentació, per exemple, del Berenguer de Saltells, però potser aquest és el moment en què l'Abat Viure es mostra tal com
sí,
és.
Sí, sí. I també hi ha un altre personatge que es troba un moment ell sol, i que és l'advocat Sarrovira. Sí. En el moment que dius, em sembla que m'estic baixant els pantalons, no sé què, no? Vull dir... Estic sense socors, no tinc una pala, per una banda li fan xantatge, per l'altra banda el seu amic. Jo aquest moment també el trobo patètic, igual que el de l'abat, no? El pobre Sarrovira
sí.
està allí sol, al mig, i desemparat.
No? I l'altre aspecte del Pedri Sant, que penso que també s'ha de remarcar, que són aquestes dues escenes que cada any, la cinquena i la setena,
sí.
que cada any hi ha un element nou,
sí.
Un element actualitzat, sí. que fa allò que jo deia un moment determinat de tradició i modernitat.
Sí.
Mantenim una explicació d'un fet històric i, per tant, que s'ha convertit en tradició, llegenda també, etc. I, en canvi, hi posem dos focus que diuen, bé, però això ha passat, i ha passat aquí, i això està passant.
Sí. Li don, el fet de que hi hagi, per exemple, el poble és, com a personatge col·lectiu té molta força, i li dona un sentit èpic també. Al final, la història passa doncs entre poders, però el que li dona la dimensió èpica i el converteix en una llegenda és precisament la gent.
Sí. O sigui, comença i acaba amb el poble.
Sí, exactament.
Comença amb el poble i acaba amb el
això
poble.
Això ho vam estar parlant amb ell quan va fer l'obra. Vam dir, ostres, és que ara anar a explicar aquí una història de... Vull dir, a mi les històries així museístiques i tanta... Vull dir, em molesta bastant. Què explicarem? La història d'un reietó i d'un noble i d'un abat i tal. I llavors, bueno, vam parlar de donar-li una força especial també col·lectivament al poble, no? Perquè en definitiva és qui ho pateix, qui ho viu i qui...
Sobretot... canta la cançó, fa
exacte.
La balada.
I, sí. I ve de la idea aquesta de l'intrahistòria, no? De que el poble sempre són els que estan a sota i sempre és igual.
Sí, clar, clar.
La gent sempre té les mateixes reaccions, això que deies, davant del poder, davant dels diners, davant del...
Sí.
Aquesta idea de que encara que en aquella època potser parlaven de coses diferents, però semblants.
No, però al fons és el mateix. O sigui, les reaccions... l'altre dia veiem una versió de l'Èdip, no? I clar, jo pensava, és que clar, això si tu hi canvies el nom i es situes en un altre lloc i passaria exactament igual.
Quan tens problemes amb qualsevol, amb l'administració, amb qui sigui, a qui no li agradaria tenir de mica el padrino? Jo hi afirmo ara mateix. Jo he de dir, escolta'm, m'ha passat això.
Ajuda'm.
Tu, un pare, ajuda'm, no sé, trenca-li les cames, no ho sé, que espanten. Jo afirmaria ara mateix, vull dir, problemes laborals, allò que dius, ai, tinc problemes de contractació, jo ara em xec en blanc amb Don Corleone, eh? I escolta, solució, vull dir, com qui té un advocat, ajuda'm per la via directa.
No sé, Carles, no sé, Carles, però em sona, sí, em ressona, la Vox em ressona molt, eh?
Vols dir? Ai,
de fet, no de grans temes, a la història de la literatura n'hi ha molt pocs. Els que surten en els grecs ja se'ls van inventar tots.
Sí.
Aleshores, l'art i les obres de teatre...
I els grecs s'havien copiat de les coses que havien estat escrites anteriorment a Egipte. Vull dir que...
Això,
sí. Però vull dir, bueno, des del punt de vista cultural i tal, vull dir, potser els grecs són a l'origen, no?
Sí, sí.
Segurament hi ha altres orígens, no? La humanitat mateixa.
Sí.
I aleshores l'únic que canvia en les obres d'art és la forma. Vull dir, és la forma, com ho expliques. Vull dir, és diferent la forma del segle XX que com ho explicaven els grecs, que com ho podien explicar al segle XIX o a l'edat mitjana, però els temes, jo penso que...
O la Bíblia mateix, sí. Com més incests, més violacions, més assassinats terribles, al final la majoria d'aquests culpables, escolta, són els que queden més bé dintre la Bíblia, també.
Sí, ja.
Sí, vull dir, Caín queda més bé, David queda bé.
Els que porten el nom dels llibres són aquests.
Sí, 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 exacte, no porten el nom del pobre víctima, porten el nom de...
Hi ha una altra característica de l'obra...
Et veig molt esbarat, que has vist el Telenotícies.
Ui, no paro.
Hi ha una altra característica de l'obra que penso que s'ha de remarcar, que és aquesta, per mi, una gran virtut, una cosa molt positiva, que és la renovació, a part dels papers principals, que els llibres, aquesta renovació del cor, que si féssim un compte en aquest moment, des que va començar des del primer any fins avui, tots quantes tots. Persones
sí,
han passat...
Centenars, eh?
Per això, que ja,
és molt bonic.
Em sembla una característica molt... Molt bona, perquè a part d'uns personatges que s'han anat repetint, alguns han estat 10 anys, han estat 12 anys, i amb alguns canvis, uns que ho havien fet i van tornar després a fer una altra vegada.
Sí, aquest any.
Sí, el Pere Codó, per exemple.
Sí.
Doncs, però hi ha aquest poble, aquest cor, que es va multiplicant.
Sí, a més, dona frescor i dona vivacitat. Per exemple, és molt maco el dia... Jo assagem per grups, no? Vull dir, la gent que ja ho ha fet una mica per recordar, no? I per la mecànica i tal, assajo, doncs, diguéssim, amb els personatges principals, després hi ha assajos amb els monjos i tal. Però llavors hi ha un dia que ens veiem tots, no? I el cor, sobretot, és el que assaja més, eh? I abans. I ens veiem un dia tots i és molt maco veure com la gent es mira les escenes, o sigui... quan els actors, per exemple, que fan els papers principals, fan la seva escena, com la gent s'ho mira amb ulls nous per primera vegada. I això és molt maco perquè, clar, el problema d'una obra que s'ha fet durant 18 anys és no caure en una repetició i en un, bueno, això ja ho hem fet, això queda molt bé, o sigui, refiant-se una mica de que ja és un producte que ja està fet, no? I llavors aquest punt de mirar de nou i sempre surt algú que diu alguna cosa que penso, mira, això té raó. Sempre hi ha aquests petits canvis i sobretot com aquesta gent que nova mou tota la maquinària perquè això torni a tenir vida i funcionament. I a més és molt agraït, és molt agraïda tota aquesta gent que fa una gran feina sense gens de personalisme i que en canvi és un motor importantíssim de tota l'obra.
I alhora són més representatius del públic, diguem.
Sí.
Com que són molts, això que dius, centenars, i que van canviant, d'alguna manera s'assemblen molt en el públic, a la gent de Sant Cugat, els santcugatencs.
Sí,
són representatius, sí. Mentre que els actors, doncs podrien ser uns actors que estan deslligats,
sí.
Diguem.
I també
en canvi, aquí no, hosti, són dels nostres.
Hi ha una cosa també intergeneracional en l'obra, que
sí.
Sempre cultivem bastant, quan es fa el càsting perquè hi ha un càsting obert del cor, la veritat és que la paraula la té molt Albert Santiago, perquè clar, si és gent, a veure, que sigui negada per cantar, doncs, realment no pots agafar-la perquè la partitura és difícil,
és difícil,
no? Llavors, sempre ha de tenir un mínim de condicions, sàpiga llegir o no sàpiga llegir una partitura. Però llavors, si jo puc dir alguna cosa, sempre em fixo molt que, per exemple, que no tots siguin joves, que no tots siguin alts, que no tots siguin... Coses molt tontes, no? Que no tots siguin alts, que no tots siguin baixos, que no tots siguin nens, no? Que hi hagi com una varietat amb tot el cor. Mira, Aquí ve que el Rogeli Padró, que és una de les persones que va participar en el cor, eh? El Rogeli.
Hi ha també un altre aspecte que a mi sempre no l'he escoltat, però que m'ha agradat molt sempre, i és comprovar com ja sabem, hi ha públic que repeteix.
Sí.
Però que, en canvi, hi ha molt públic
que no l'ha vist,
que no l'ha vist mai.
Sí.
I que, a més, doncs, hi arriba en el lloc i es queda una mica sorpresa tant del contingut com de la forma, com del nivell. Doncs que, suposo que heu tingut respostes, gent que us ha comentat coses en aquest sentit.
Sí, sí. Això, aquests 4 o 5 anys que vam fer l'enquesta aquesta, pensàvem a veure si sempre són els mateixos els que venen, no? I sí, hi ha un nucli de gent, però no era un nucli tan important com ens sembla. Hi havia molta gent que la veia per primera vegada, i llavors també el que veiem és que cada vegada doncs hi ha més gent que no és de Sant Cugat que ve aquí a veure aquesta obra. O sigui, gent del Vallès, gent de Barcelona, gent de Manresa, gent d'Igualada, Terrassa, Sabadell, el Vallès, no? Però vull dir, hi ha molta gent que ve a veure l'obra. I cada vegada estem orientant més en la promoció de l'obra no només a Sant Cugat, sinó a altres localitats, sobretot.
Tenim
és una obra, per exemple, que està en cartellera.
Tenia un acord amb el Club 3C.
Sí, amb el Club 3C, és una obra que apareix també doncs, a la cartellera de Barcelona. I llavors, esclar, és aquesta gent que simplement mira la cartellera i pensa que, bueno, li fa una certa gràcia, no sé, perquè és el monestir, o perquè van matar l'abat, o perquè es pensa, o perquè és un musical, per no sé què tria, però que tria una cosa, doncs, perquè li interessa el tipus, o es pensa que li interessa aquell tipus de producte, no? I això cada vegada hi ha més gent de fora. Uh-huh. I després el boca a boca ens funciona molt bé.
I té un altre...
Molt abans de que hi hagi cartells i de que es digui l'obra, ja es vendrien entrades. O sigui que el boca a boca ja ha funcionat.
Sí. Hi ha una altra virtut que a mi m'agrada molt, que és una obra característica del poble. És a dir, que no és una obra que es podria haver fet en qualsevol lloc. Mira, ho fan molt bé a Granollers, ho fan molt bé, doncs anem a Granollers. No, és que és una obra... Sí. Que és que està arrelada, eh? Això el Frederic Roda ja ho va dir des del començament, eh? Té la virtut de ser una obra com moltes ciutats i pobles haurien de tenir la seva.
Sí.
És a dir, és nostra, no és una obra, és una
història pròpia. I el seu 20è aniversari, si se celebra, s'hauria de fer la funció en el lloc dels fets. Això llavors ja és magnífic, perquè realment hi ha un nivell de subversió que es manté.
Sí, sí.
I és que són veïns.
Saps quin inconvenient té? Bueno, sí, sí. A part de...
Això és el poder religiós segueix sent.
Aquesta, Carles, és una cosa que
sí,
s'ha comentat força.
Sempre, sí.
Comentat força.
Jo parlo com a meteco. Com que sóc fill de Terrassa, jo comento aquestes coses de Sant Cugat i dic, oita, el lloc dels fets és aquí al costat.
Però fixa't que l'església ja no és com era, eh? O sigui, no es va fer dalt de l'altar, sinó en el cor. Hi havia al centre de l'església, era un cor,
sí,
com
sí,
tot arreu,
sí.
I el van matar allà en el cor.
Sí,
ara això ja és impossible. Això ja és impossible.
Sí, sí. No podríem fer una traslació exacta, física, de com es va produir.
Perquè es fa el poema de Nadal
però
de
no hi ha
cor. L'església. Aquestes
sí?
coses sí.
Ah, sí.
Però això no.
Sí.
El que fa gràcia
sí.
és que dius a l'església es fan moltes coses.
Sí, exacte. I em sembla que s'hi balla algo així com la moixiganga o alguna... S'hi balla alguna cosa?
Bé, ja,
no, jo vull dir el que et toca.
Hi ha el cicle de música sacra coral,
sí.
Que aquesta s'ajusta, no? S'ajusta potser a l'espai, no?
Sí.
Però efectivament d'això, doncs, amb Dolors ja tenim experiència
perquè el
molts anys que va quedar parada en un moment determinat, no? S'havia comentat més
Feliu Formosa
de fet ara ha canviat el rector, de fet,
sí.
L'hauríem de convidar potser.
Feliu Formosa m'havia comentat que havien fet l'assassinat a la catedral de l'Eliot a Terrassa, a les esglésies visigòtiques l'any 64, 65,
sí.
Diu, vam representar assassinat a la catedral, que hi ha un retaule
sí,
del
sí.
Beckett, de l'assassinat
sí,
del Beckett
sí.
a Santa Maria.
No un retaule, un fresc.
Un fresc. Doncs van fer...
Sí.
Però
quasi contemporani dels fets, és gran, eh? La projecció
quasi
que
contemporani
tenim.
Dels fets.
Pocs exacte. Anys després de l'assassinat de Beckett, que Beckett és un altre dels casos aquests que dius tu.
Sí, jo ho vaig comentar un dia
és
amb una...
És a dir... de l'Església i el poder, no? I de com...
No saps mai com condiciona.
Sí, sí.
Jo vaig fer una xerrada que precisament que feia la relació Beckett abans viure.
Sí, sí, amb la pel·lícula.
Amb fragments de la pel·lícula.
La pel·lícula ja me'n recordo, sí, eh? Sí, sí.
I és que és veritat, o sigui... Sí. Tornem altra vegada a dir allò mateix. Es repeteixen coses perquè l'essència humana és exactament la mateixa.
El que potser avui l'Església d'avui serien els bancs, diguem, o les grans capitals.
No, Déu-m'hi-do, l'Església d'avui. Encara està molt posadeta,
encara,
eh? Encara la tenim allà. Sí, mira, home. Mira com van les coses.
Sí,
no podem fer l'obra allà. Vull dir... bueno... No, vull dir, això que dius, Jaume, sí, jo també estic d'acord que els bancs, el poder econòmic té molt poder, però l'Església també en té molt, encara. Molt, eh?
Sí, sí, sí.
No
es manifesta igual.
Està... Home, amb això del trasllado del Valle de los Caídos, la Santa Sede segueix sent advocada de la família.
Sí,
ah, sí?
Encara,
sí. Diu que no s'hi posa.
Diu que no s'hi posen, però encara veus el govern d'aquí... de ja, Madrid, anant fet, allà a demanar-los-hi a veure, fan de, si no d'advocats de moderadors hi ha una...
Bueno, estimats amics, hem parlat de Pedra i Sang, 18 anys de Pedra i Sang, una vegada més, esperem que estigui ple com està el tema de la venda de les entrades.
Molt bé, la veritat
està
és que bé, molt
estem,
bé.
Estem
contents, va bé, sí. Va bé, hi ha algunes funcions que pràcticament estan plenes.
Oh, fixa't tu.
I va bé el tema, o sigui que qui vulgui venir, que s'espavili.
Que vagi ràpid, tenim la venda de les entrades a l'oficina de turisme.
No. A la Casa de Cultura.
A la Casa de Cultura?
Sí, sí.
Pensava que eren els dos llocs.
Ja. No, a la Casa de Cultura es venen les entrades.
O sigui, no... Casa de Cultura, recordeu.
Sí, sí, sí.
No
a la casa
oficina,
de Sant
de
Cugat del Vallès.
Sant
Barcelona.
Vallès.
Molt molts l'anomenen i no saben on és.
Això avui ja està una mica defassat, eh?
Sí.
Avui tothom sap on té Sant Cugat, eh?
I tant, i tant. També es pot fer reserva a través de la pàgina web, eh? pedraisang.cat. Apuntes el teu nom, les localitats que vols, i et guardarem les entrades fins mitja hora abans de la funció el mateix dia.
Tenim funció el dia 25, tenim funció el dia 26, i tenim dues funcions el 27 i dues funcions
el
28.
28. Sí.
Més una prèvia el dia 21, que serà una mica doncs, perquè vinguin els periodistes i perquè vingui gent,
sí,
inclús del club.
El 21 hi ha dos prèvies, una és aquesta i l'altra és el Camí de Justícia.
Que dèiem abans que,
sí,
que fareu una rebuda amb la gent de Cerdanyola,
sí,
que vindrà caminant,
exacte,
que soparà,
exacte,
i que podrà veure l'obra i aplaudir amb Berguer de Saltells quan faci el crim sacríleg,
que
per ell
això,
és justícia.
Que vinguin caminant de Cerdanyola, és molt bonic això, no?
Jo recordo un any que vam venir que plovia, que feia una pluja
però
brutal,
però van venir igual.
I van venir igual, i...
Però part... venen per la cera del Sincrotó, no?
No ho sé.
No
jo
venen
no
pel mig de Can Borrell,
jo no? Jo
no
hi he anat mai, no ho sé. És un públic molt maco i molt agraït, eh? Perquè... diria que no és un públic teatral, és un públic que està a mig camí entre l'excursionisme i els interessa el fet històric, i és com molt net, molt, o sigui, no és un públic viciat, no? Viciat, diríem, per la cultura,
ja,
o tal,
ja,
sinó
ja,
que
ja
van a veure allò i reaccionen d'una manera... no diria ingènua, perquè sembla una cosa negativa, però neta, no?
Com una romeria, no?
Sí, exacte,
o sigui, venen,
veuen allò, reaccionen, de vegades, clar, tens aquells públics que semblen pintats, no? Que sembla que estiguin pintats, ells no, ells reaccionen...
Aquests són com fans.
Sí,
eh?
No, però no, tampoc és fanatisme. Jo crec que és un públic molt agraït per fer un espectacle, perquè està atent, està per el que li dius, reacciona amb el que li dius, i a nosaltres ens agrada molt fer aquesta funció.
Bueno,
ja ho sabem.
Són com peregrins, oi?
Sí.
Van, no és veritat, fas
com
una romeria.
Sí, 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 com
ja ho sabeu, teniu entrades encara, però aneu de pressa perquè la cosa s'acaba. 18 anys de Pedra i Sang. Dolors, moltes gràcies per venir. Josep Maria,
gràcies.
No cal dir-ho. Carles, també. I esperem que això continuï. Efectivament, com deia en Carles, quan sigui el 20è aniversari, a veure si hi ha algun petit canvi.
A veure si
aconseguim una cosa. Moltes gràcies i molta sort.
Vinga,
gràcies.
A tu.
Molt bé.
Diuen que hi ha Nadals, que el gall del panell canta i que se'l sent de lluny, fins a la Torre Negra.
Diuen que l'esperit de l'abat viure torna i ronda pels carrers les nits de lluna vella.
Diuen que aquells camins per on fugien saltells ja no han florit mai més, ni les herbes no hi creixen.
Diuen que tots nosaltres hem estat els hereus d'una història de sang, d'una història de pedra. Tant de bo el nou mil·lenni transformés els vells planys en un camp de bressol al món que ja comença.
.5 FM i al web cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Bon any nou, Cugat!
El net...
Tristan...
Escolta el Nadal a Cugat.cat.
I ens queda molt poc temps per parlar de l'agenda d'aquest cap de setmana, que és molt llarga. Avui dijous a les 9, al Mut, Okavango, jazz i folk sud-americà amb Laura Escartín, veu i violí, i Pol Oñate, veu i piano. Divendres a les 9, al Teatre Auditori, això que estem escoltant, de Companyia Nacional de Dansa, presenta el Trencanous de Tchaikovsky, que repeteix funció el dissabte a les 7 de la tarda. I a 11:15 de la nit, al Casal de Torreblanca, la Pua en directe amb Bat MP3, Rap i Trap, i Capitán Mr. Litro, música d'autor i rap. També dissabte, a les 11, a la cafeteria del Teatre Auditori, Anna Luna i el quartet Urubu, concert mestissatge de música brasileira i d'arrel llatina en flamenc. Diumenge, a les 7, al Teatre Auditori, El fantasma de Canterville, de Joan Iago, a partida original d'Oscar Wilde, amb el amic Joan Pera. A la mateixa hora, a les 7, a l'Aula Magna del Conservatori, concert de joventuts musicals amb Andrea Celacci, fagot, Francesco Granata, piano, i Fit Estel Vivó, saxo alt. I a les 9, a la cafeteria també del Teatre Auditori, jazz, amb Martin Leighton Quartet. Com us ho deia, moltes coses, molta música en aquest cas, i també fer un comentari de que tenim un director de casa de música, de corals, Oriol Castanyer, que dirigeix el Coral Cinera el Dia Internacional, Dia Mundial del Cant Coral, que serà el dia 16 a les 16, a les 6 de la tarda al Petit Palau. Dia Internacional del Cant Coral, Coral Cinera, Oriol Castanyer, director. I us deixem aquí amb la música de Tchaikovsky i amb el Trencanous. Fins la setmana vinent. Adeu.